És dilluns, encetem mes de desembre, també una de les setmanes més especials de la temporada.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Ja no som els únics invictes de les principals lligues europees. Com dèiem, divendres és molt estant del Sabadell aconseguir una fita tan bèstia com aquesta i que l'alegria ens duri res, un parell de dies. Havia d'arribar tard o d'hora la derrota, ha estat més tard que d'hora, cosa que s'agraeix, gens habitual aquí. I au, digerida ja per una altra cosa. Si més no, ha estat divertida la conya aquesta de mirallar-nos amb el Bayern de Munic durant uns dies. Després de la derrota al Nou Sardenya, ara arriba una setmana carregada d'al·licients. D'entrada, perquè ens visitaran dos dels millors entrenadors de la història recent del Sabadell, i a més de manera consecutiva en pocs dies, Antonio Hidalgo dijous i Miguel Álvarez diumenge. A més, hi ha Copa, i el premi cada cop comença a ser més sucós. Si ens fan triar segurament per potencial, per dimensió, per cartell del rival, segurament hauríem elegit el que ens ha tocat, el Depor, que sí, que ve de Primera Federació, fa dos dies, com aquell qui diu, i que va venir fa un parell de temporades. Però no ens enganyem, els gallecs són un primera, circumstancialment, en una altra categoria. I ara mateix, a més, lideren la Hypermotion. Però, a més, suposa el primer retorn d'Hidalgo a la nova Creu Alta des de la seva sortida. Algú que ha estat capità, lluint amb orgull l'Arlequinada, i que ha estat el líder des de la banqueta, que va salvar un moment delicadíssim com a entitat, ja no només esportiu, i a l'any següent ens va tornar al futbol professional. Tindrem temps durant tota la setmana per parlar del tema. Ens farem pesats, segur. Ja avanço jo feina al Roger Benet, que és molt d'aquest tema. Hem posat ja en marxa el comptador d'Antonio Hidalgos. A veure quantes vegades esmentem el seu nom aquesta setmana. De moment, Roger, ja en portem 3 i tot just acabem d'encetar-la.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
També mencionarem la Meritxell Dambrin, que és qui es troba al control de so a l'altra banda del vidre.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona és el nou líder de la primera masculina després de l'ensopegada del Real Madrid a Montilivi. Els blancs no van passar de l'empat a Girona. A més, l'Espanyol s'ha consolidat a Europa amb el seu triomf 0-1 a Balaïdos, gol de Quique García. I també ahir, per cert, el Betis es va embutxacar al derbi sevillà 0-2 al Sánchez Pizjuán. Avui tanca jornada a les 9 a Vallecas al Rayo València. I a més, Aitana Bonmatí s'ha lesionat de gravetat amb la selecció espanyola femenina. La blaugrana s'ha trencat el peroné en un entrenament i el primer partit que es perdrà serà la tornada de la final de la Nations League demà a Madrid contra Alemanya. Sumari de l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Farem el postpartit, que queda lluny. Passarem de puntetes del Dia de l'Europa, enfocat ja en una setmana diferent, especial, en l'òrbita centre d'esports. També comentarem l'actualitat del Sabadell B i del femení, waterpolo, ciclisme o art gràcia o squash.
L'actualitat de la primera ref.
L'Atlético Madrileño fa els deures, goleja 3-0 al Teruel i recupera així el lideratge. 90 minuts, per cert, de Javi Morcillo, aprofitant l'ascensió de Serrano. El Sabadell és tercer, darrere del filial Matalassé i de l'Europa, amb 23 punts. Els de Ferran Costa són 4 per sota de l'equip de Fernando Torres, a qui li queda encara un partit, empatats amb el quart, el Cartagena, a 3 del cinquè. Increïble, el Real Murcia, que amb Adrián Colunga s'ha reenganxat a dalt amb una ratxa brillant. 20 punts també pel sisè, el Teruel, que es despenja una mica. Per cert, segon partit i segona derrota de David Movilla. Després d'estrenar-se amb desfeta a Tarragona, al camp del Sevilla Atlético, 1-0 pel filial de Nervión. Per tant, derrota del Marbella de Movilla. De pel mig, el partit ha ajornat precisament contra el madrileño, que jugaran el dia 10. Més d'exarlequinats, Abraham Paz, si recordeu, acusat en el seu dia d'haver-se venut en dos partits com a jugador del Sabadell, serà rival enguany. És el nou entrenador de l'Antequera. I no puc estar-me de comentar una cosa de l'altre grup, un marcador rocambolesc, Ourense 4, Unionistes 3, i compta amb els minuts, eh? Al minut 88 el resultat era de 1-2 i acaba 4-3 al partit. Empata l'equip gallec al 89, els de Salamanca fan el 2-3 al 96, es posaven per davant, però l'Ourense va capgirar el marcador amb gols en el 99 i en el 102.
la notícia curiosa.
La taula es va presentar tard al Rapallo Nuoto Buliagmeni de Champions femenina per culpa d'una confusió, motiu pel qual l'inici de l'enfrontament es va endarrerir. I per culpa d'això, els poden donar el partit per perdut ara per 5-0 a les italianes l'actual equip de l'ex del club Sofia Giustini. De moment, no hi ha resolució en ferm.
De quin partit no estarem pendents?
Del Lions Lynch, a les 9, primera divisió de Gibraltar.
I a les xarxes socials.
Algú haurà dit aquest ha parlat del derbi de Sevilla i no ha esmentat el nom propi en clau arlequinada. Sergi Altimira, que a xarxes deia Sevilla és verdi blanca amb el seu golaç al derbi al Pizjuán, i entre les respostes, què bo que ets, germà meu, li deixava David Estals, quina esquerra, amic meu, responia Pau Víctor a la Aral Braga. I també han deixat comentaris Miguel Ete, havien coincidit a Can Barça, Froi Leal, Guillem Molina, Gerard Marquilles, Jaume Pinyol, Sergi Puig, Aguza o Audal Vergés.
Avui celebra el seu aniversari
Abraham Alcaide, ex-waterpolista del club, i els ex-arlequinats van passar sense pena ni glòria per aquí, Sebas Coula i David Arteaga.
L'enquesta.
MVP 946, el hashtag per participar en el millor del dia de l'Europa. Tanquem la votació d'aquí a uns minutets i també tancarem la samarreta del mes de novembre. I a la intel·ligència artificial li preguntem amb quina paraula definiries el mes de desembre que afrontarà el Sabadell?
Exigent. La paraula seria exigent. El desembre s'ajuntaran partits de Copa contra rivals potents. Enfrontaments de Lliga molt competitius com a Eivissa, Múrcia o el filial de l'Atlético. I un derbi fora de casa de Copa Catalunya a Cornellà. És un calendari molt concentrat, amb rivals de nivell, i serà un mes carregat, intens i de molt desgast. Per tot això, la paraula és exigent.
Hotel Suís.
Som-hi, va, 10 minuts per sobre del punt horari de la 1, en directe, 1 de desembre, primer programa del nou mes, de la nova setmana, primer programa des de la primera derrota del Sabadell de Ferran Costa, i tot plegat en setmana de Copa, que servirà per oblidar aquesta desfeta, 2-0 al camp de l'Europa, però amb totes les mirades ja posades en la cita de dijous, aquest partit de 32ens de final de la Copa contra el Deportivo d'Antonio Hidalgo, quarta vegada que l'esmentem aquesta setmana. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
L'equip, de fet, ha tornat avui mateix a la feina, després de dos dies de descans, cap de setmana completament lliure.
Sí, sí, sí. Després de la derrota al camp de l'Europa, aquests dos dies, dissabte, diumenge, de desconnexió, no sé si de relax, però en tot cas de desconnexió, abans d'afrontar aquest desembre exigent, que diu la intel·ligència artificial, que tindrà el Centre d'Esports Sabadell, començant per aquesta setmana realment molt exigent. A mig camí entre el Gaudi, per allò de jugar a la Copa, que no sempre juga contra un equip professional o del futbol professional actualment, com és el Deportivo de la Coruña, però sense perdre de vista, encara que sigui doncs, ara mateix d'una manera més distanciada, el partit de diumenge contra l'Ibiza d'un altre vell conegut. Direm allò de per cinquena vegada el nom d'Antonio Hidalgo, però recordant que diumenge a l'estadi torna també Miguel Álvarez, que sempre és motiu també d'alegria.
Feia jo aquesta reflexió abans a la redacció, segurament dos ofereixi una mica més obert, però gairebé serien els dos que més empremta han deixat el Sabadell en l'última dècada, perquè Miguel Álvarez ja és posterior a Lluís Carreras, per exemple, i sí que hi ha hagut entrenadors doncs, que han estat més temps, per exemple, Toni Saligrat, entrenadors que han ascendit, David Movilla, per exemple, a l'últim estiu, però dels que més petjada han deixat el Sabadell, Sergi, segurament dels últims 10 anys, no en ve un altre així destacat?
Sí, jo posaria Movilla en aquesta llista, si hagués de fer un podi, per dir-ho d'alguna manera.
Però per l'èxit final, m'imagino. Sí, ho dic perquè tampoc ha estat tants partits.
No, però clar, per la feina aconseguida, en tot cas, no? Allò de per l'obra aconseguida, doncs al final també inclouria, però sí, està clar que en un sentiment generalitzat Miguel Álvarez, tot i el poc temps que va poder estar, menys del que segurament en aquell moment a tots ens hagués agradat, i Antonio Hidalgo, per tot el que significa més enllà de tenir detractors i fans, està clar que són dos noms propis els d'aquesta setmana que ho fa encara més especial. Encara que el que realment acaba interessant aquí és el futbol. I el que acaba interessant és que el Sabadell té aquesta eliminatòria de 32 anys de final davant l'actual líder de la Hypermotion, de la Lliga de Segona Divisió A, que és el Deportivo de la Corunya. Després en parlem, perquè porta uns números, porta una dinàmica de novembre gloriós al conjunt gallec, al conjunt de Riazor, i un Ibiza que no acaba d'enlairar-se com tots presumíem a principi de temporada, però que, bé, com a mínim arribarà després d'una victòria prou còmoda, prou contundent davant l'Algeciras després de, això sí, d'una ratxeta, una dinàmica, com dic, que ni amb el canvi d'entrenador ni amb el relleu de Paco Gémez per Miguel Álvarez semblava haver donat amb la tecla a Camises.
Has vist el vídeo de Miguel Álvarez?
Sí.
Donant fins a dimecres de festa, que la no tenen copa, van caure a Quintanar del Rei en aquesta nefasta ratxa que comentaves i, per tant, setmana una mica més lleugereta pels Blau Cel. Abans de venir aquí a la Nova Creu Alta, això em queda ara mateix molt lluny. Què, li donem un cop d'ull també al tema de l'Europa, primera
sí.
derrota, després d'haver-ne parlat tant?
Sí, perquè al final també és una setmana diferent per això, perquè des del mes d'abril, que no havíem de començar un hotel suís, una setmana d'hotel suís, dient que veníem d'una derrota del Sabadell, tot i que gairebé ens havíem fet el cos ja al llarg de la setmana de com de complicat era el repte de guanyar l'Europa i de guanyar-lo, a més, a casa seva. Però és cert també que, vista la primera meitat, home, com a mínim ens vam il·lusionar, parlo per mi, amb la idea que el Sabadell fos capaç de no perdre davant el conjunt escapulat. És cert, però, que a l'inici de la segona meitat va tirar per terra totes aquestes esperances i l'equip de Ferran Costa, no diré que es va deixar anar, però sí que es va despistar, es va desconnectar durant 10-15 minutets i això al camp de l'Europa es paga amb escreix, com malauradament vam tornar a comprovar el passat divendres i no és la primera vegada que ens passa.
I es parla molt de gest artificial i crec que és reduir-ho a un simplisme tan bàsic com que no és només la gespa artificial. No. Òbviament també influeix, òbviament. Són les dimensions, són les mides del recinte en general, el caliu extra, l'ambientàs que genera, i a vegades es pren des de la Vila de Gràcia com un fet negatiu, i jo ho considero positiu, que tu siguis capaç del teu estadi fer un fortí perquè tot el que envolta el partit fa que sigui tot molt propici per la teva manera de jugar i que sàpigues donar-li una volta a tot perquè quan l'equip rival es despista 10 minuts, tu penalitzes i això et serveix per guanyar la majoria de partits a casa, és que és un elogi, realment. Però la sensació, no sé, la teva, la meva com a mínim, és que no et sorprèn el desenllaç de l'altre dia al Nou Sardenya, perquè és una cosa que en aquell escenari et pot passar perfectament, no a tu, a la majoria de rivals.
Afegeix-li, en aquest cas, com dius, al propi Europa, O sigui, l'escenari, l'ambient, tot això, i el propi equip de Dai Benítez, que sap explotar a les mil meravelles a totes aquestes circumstàncies. Que és cert que fora de casa també treu bons resultats, si no, no seria el segon classificat per darrere de l'Atlético Madrileño, però és cert també, no es pot enganyar ningú, que on fa el gruix de punts és a casa seva, com dius, no només no perdent des de fa un any, està a punt de complir-se aquest any de l'última derrota que va ser en el derbi davant la UESA, davant el Sant Andreu, però és que a més no només no perd, sinó és que guanya la majoria dels enfrontaments. Però bé, va caure el Sabadell, va perdre l'equip de Ferran Costa, primera derrota de la temporada, ja no queden equips a Europa, per tant, de les tres primeres categories de les principals lligues europees, per dir el titular amb tota la correcció, però fins i tot en aquesta sensació que fins ara no havíem viscut mai amb el tècnic de Castelldefels, l'hem vist treure la seva part positiva, aquest aprenentatge que diu Ferran Costa que ha d'aconseguir l'equip per no canviar la línia de feina que s'està fent i que s'ha fet fins ara, i que en aquest sentit s'ha d'aprendre de tot, també de les derrotes.
Per mi aquest és l'aprenentatge que avui, que tots veníem potser molt encigalats, no hem de perdre aquesta encigalada. O sigui, som els mateixos, i no perquè guanyem un partit, som els mateixos per com estem fent les coses i per com les estem treballant i lluitant. Llavors, hiperorgullós de l'equip, especialment de l'afició, que ha estat increïble, i això doncs va anar endavant, com ja he dit.
Perquè hem parlat molt de l'Europa, Sergi, però l'ambient va ser conjunt, o sigui, va ser preciós el moment de l'himne. No sé si se n'havia parlat prèviament o va ser espontani, però no va ser la tornada. És que a mi em sorprèn, ens ho expliquen fa 10 anys, 15 anys, que l'himne del Sabadell seria cantat per 600 persones a capella, de manera això gairebé espontània en un terreny de joc rival. De fet, a xarxes socials, tant que se n'havia parlat del que va succeir la temporada passada, el nou Sardenya, etc etc, hi havia molts aficionats també europeistes que reconeixien aquest punt de dir, ostres, nosaltres generem ambients que són molt xulos, però aquesta part ens la podríem apuntar de cara al futur.
Sí, sí, sí. De fet, els que ja comencem a tenir uns anyets, segur que recordem algunes iniciatives que s'havien fet en el seu moment d'intentar fins i tot entregar o donar l'entrada al camp a alguna mena de fulletó amb l'himne per mirar que la gent el cantés, com dius, a la prèvia del partit, que s'acompanyés fins i tot, ja no a capella, sinó que s'acompanyés l'himne que sonava per megafonia.
I al principi dèiem, quedarà deslluït, sí, això no enganxarà.
Totalment. És cert que d'un temps ençà, amb la feina del club, amb la feina en concret del Jaume Quero de l'Speaker, que ha posat de moda això d'abaixar en el moment de la tornada, s'ha anat agafant volada, la gent ja canta cada cop més, però home, ens va sorprendre molt gratament que, com dius, aquests 600 que es van donar cita al Sardenya divendres, de manera, jo crec, a risc que algú ens digui el contrari, espontània completament, es llancessin a cantar tot l'himne sencer de dalt a baix. Però bé, en tot cas, el Sabadell va topar amb l'Europa, va topar amb el nou Sardenya, es parlava a la prèvia d'això, de que és el camp més diferent, dels 19 que ha de visitar el centre d'esports en Lliga al llarg de la temporada, i així va ser. Com deies tu, no ha de ser cap excusa, no podem tot reduir a simplement la gespa artificial, fins i tot perquè recordava Ferran Costa allò de no serà perquè no ho hem preparat, no serà perquè no s'ha treballat, aquí hi ha més coses.
Aquí tots són persones i és cert que és un escenari que, és que portem 25 partits i no l'hem viscut, l'hem entrenat, però per molt que entrenes una situació no és el mateix i menys en un partit on a part a nivell emocional té una càrrega important perquè és un camp que genera aquest ambient i tots sabem que és un partit doncs, que s'ha viscut durant la setmana, no s'ha viscut com un mes.
És que tampoc traurem el bisturí, anirem minut a minut el que va succeir al nou Sardenya, però la sensació, Sergi, és que li va costar de pair al Sabadell el anar per darrere en el marcador. Va ser un gol molt matiner, minut... Bé, tu com ho apuntes? En el moment del gol o de la confirmació?
Jo perquè... apunto al moment del gol.
O sigui, però... minut 3 de la represa.
Correcte, per mi és minut 3, tot i que va trigar uns quants minuts més. Sí, sí.
Però al final, tu comences la segona meitat, reps aquest cop, has d'anar a remolc per primera vegada en tota la temporada i aquí aquest punt de voler potser tirar més de rauxa que no de cap en el moment aquest de saber que es pot accelerar massa el partit al Sardenya, que potser calia tot el contrari o simplement que et desconnectes un moment, aquest tema emocional que deia ara el míster i que al final quan no vols adonar-te en un tancar i obrir d'ulls ja vas 2-0 en el marcador. Va haver-hi un punt de polèmica també. Tu l'has vist unes quantes vegades ja,
sí,
o no?
Sí, 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 sí.
Has vist l'altre?
No he vist el que sembla que... més clar, fins i tot que el que es va revisar.
Hi ha una, tot només arrencar el partit...
Tot i que ningú no va protestar-ho, sí.
Hi ha una, només arrencar el partit, que Capicano té la mà bastant despenjada i és claríssim que toca la seva mà, claríssim. Però, vaja, al final, ni el que es va revisar ni el que no, cap penal a les àrees, va utilitzar un challenge al Sabadell i el va perdre.
Sí, 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 t'he deixat això per,
tot amb 0-0, per cert,
per tancar la carpeta a Europa, que ja està, que han passat dies ja i s'ha de passar pàgina des d'abans d'ahir ja. T'he deixat aquesta petita dosi de polèmica, fins i tot per dir que aquesta vegada Ferran Costa no va voler fer-se mala sang amb el tema arbitral. Té clara la jugada que es va reclamar, de fet, per això diu que el club, l'equip des de la banqueta ho va reclamar, aquest possible penal dins de l'àrea de l'Europa, però insisteix el tècnic català del Sabadell, que no s'hi vol aturar ni vol perdre més temps del necessari.
No vull parlar dels àrbits. O sigui, ja portem 14 partits i no vull parlar dels àrbits.
Et sembla penal per això?
Bé, si l'han demanat... A mi m'ha donat la sensació, no he vist la repetició, no... però bueno, és que és igual. No em vull escalfar.
Doncs això, que no es volia escalfar divendres Ferran Costa i volia passar pàgina ràpida aquesta derrota, com així també s'ha quedat clar el fet d'oblidar ja aquest partit del nou Sardenya i sobretot aquesta directriu de no aturar-se, en el sentit de després de tota ensopegada, la primera, insistim, de la temporada que pateix el centre d'esport Sabadell, toca allò d'aixecar-se, de tornar-se a treure la pols de sobre i continuar en el camí i sobretot tractar-ho tot amb normalitat. És un argument que hem anat sentint setmana rere setmana, quan les coses anaven bé, quan l'equip guanyava, quan l'equip empatava, quan era capaç de sumar punts aquí i allà. I, per tant, ara que s'ha perdut, aposta Ferran Costa per la mateixa premissa. Allò de, és una cursa de fons i, com a tal, s'ha de saber normalitzar.
El més important és que tots entenguem que això va de continuar. O sigui, sempre hem de continuar. Igual que el dia del Betis no vaig sortir tirant-me flors a sobre, ara tampoc ens escopirem uns als altres. O sigui, això és una carrera de fons, una temporada que sempre hem dit que és un repte molt complicat. Hem vingut al camp d'un gran equip, tercer classificat, hem perdut, naturalitat, aixecant-se i anar endavant.
Doncs la plantilla que ja s'ha aixecat, que ja està entrenant, preparant aquesta setmana ben farcideta, o bé, de fet, el mes de desembre en general, ben atapeït de partits, Copa contra el Depor, Ibiza a casa, anirem a Cornellà, Copa Catalunya, tocarà anar a Múrcia, a l'Enrique Roca, per visitar el Real Múrcia, qui sap si un primera divisió a la nova Creu Alta just després, si l'equip és capaç d'eliminar el Depor dijous, i tot rematat amb la visita de l'actual líder, l'Atlético Madrileño, a la nova Creu Alta just abans de Nadal. Per tant, calendari ben farcidet, però, Sergi, ara, si toca continuar endavant amb naturalitat, que deia la Ferran Costa, el que hem de fer és enfocar tot cap a la Copa.
Sí, aquesta segona ronda, o aquests 32ens de final que afrontarà l'equip de dijous, com estàvem comentant al principi, de fet, quan ha arrencat l'hotel ja has anat per aquí, aquesta eliminatòria, partit únic davant el Deportivo de la Corunya. El líder de la Hypermotion, com dèiem, 5 victòries consecutives.
Quin mes de novembre,
No, o sigui, ho han brodat els d'Antonio Hidalgo i companyia. 5 victòries consecutives, l'última, de fet, aquest mateix cap de setmana, victòria 0-2 al Belmonte davant l'Albacete.
Amb gol una altra vegada de Stoichkov, que s'està entonant.
I per qui anava? Perquè és un partit que molt hem parlat d'Antonio Hidalgo, però hem de recordar que hi ha més cares conegudes, que tornen a la banqueta juntament amb el tècnic de Canovelles. De fet, serà l'entrenador. En aquest cas, o dirigirà l'equip, perquè Antonio Hidalgo està sancionat, l'Ignasi Salafranca.
Ex-col·laborador d'aquest programa,
Ex-accionista. I a la gespa, ja veurem si el fan descansar ara que està tocat per una vareta de gol o no, però Stoichkov, que és una de les moltes cares conegudes que portarà el Deportivo de la Corunya a la seva plantilla. Per un savall, com diem, cada continua gaudint d'aquest camí llarg, ho escoltàvem ara fa una estona, aquestes 38 jornades de Lliga que són realment el que importa, interessa i ocupa al 100% l'equip, però ara, amb aquest repte, la Copa, abans de la Lliga, abans del partit contra l'AU d'Eivissa, arriba aquesta Copa i, com a tal, és el primer pas en el nou camí.
Crec que hem de gaudir de tot el camí, inclús quan toca aixecar-se ràpid i seguir funcionant. Crec que no és moment de sobrepensar, igual que no ho és quan guanyes. Quan guanyes et dura poc l'alegria, aquí doncs aquesta l'hem de pair aquesta nit, i això és un camí a 38. Llavors, dijous, l'objectiu, tornar a sentir-nos orgullosos de l'equip que som, de com fem les coses, i a partir d'aquí sortir a jugar sense complexes, com fem sempre, entenent que podem guanyar, empatar o perdre, però el com fem les coses crec que és el que marca doncs, on podem arribar.
I sobretot aquest repte, que ara és majúscul per tot això que estem comentant, per la dificultat del rival, pel fet de tornar a tenir Copa davant un equip del futbol professional, de les dues primeres categories del futbol professional, fins i tot aquest repte que comentaves, saber que el premi ara és gran, però que en cas de victòria encara pot ser més gran amb un equip segurament de primera divisió.
De primera segur.
Doncs,
el que pot ser que sigui un Supercopa, fins
doncs,
i tot.
Doncs estem parlant d'un Sabell que a més hem de recordar. A casa segueix imbatut. Això sí que de moment no ens ho treu ningú. No faré la broma allò d'algú que deia i sobre gespa natural continuem imbatuts també. Però és veritat. I bromes a banda, que recordem, per exemple, com a dades, d'aquestes encara no s'han acabat i que durin. L'equip encara no ha encaixat cap gol com a local. Serà difícil, però no impossible que ho aconsegueixi aquest dijous i que continuï allò engrandint aquesta estadística. Per davant, com dèiem, un rival amb molts, molts al·licients i un premi, diu Ferran Costa, a banda dels noms propis que vindran, que el Sabell s'ha guanyat per mèrits propis.
primer sobre l'Antonio, em sembla un grandíssim professional, a part d'un molt bon tio, li tinc molt respecte i serà un plaer poder-nos enfrontar, perquè a part és un gran repte, ja ho vam fer l'any passat de pretemporada amb l'Òscar, i la veritat que sempre agrada trobar-te grans entrenadors. La resta, jo el que sé és que és un partit que ens hem guanyat nosaltres podent jugar, fent un partidàs al camp del Poblense, que... si no m'equivoco, va primer a segona rèvia, està fent un any brutal.
I vol més rondes, Ferran Costa, i tot el que és el centre d'esports, que avui, com dèiem, ha tornat ja a la feina després d'un parell de dies lliures, sabent que després no toca descansar fins passat aquest parell de partits consecutius a la nova Creu Alta contra Exarlequinats, Antoni Hidalgo i Miguel Álvarez a la Copa Primer i a la Lliga després. I amb tot qui també està ja en moda Copa és el nostre analista d'avui dilluns. Com sabeu, tenim una roda a 4 i avui el torn és pel Gerard Guardi. Això és el que ens ha deixat després de perdre la imbatibilitat divendres i abans de jugar dijous contra el Deportivo d'Antoni Hidalgo.
Hola Adri, amics de Ràdio Sabadell. És dilluns i segurament per allò que diuen que la memòria és selectiva, perquè han passat uns dies i sobretot perquè per davant tenim una setmana que a tots ens fa especial il·lusió, ja no dono massa voltes al 2-0 al Nou Sardenya. Vam perdre la imbatibilitat, segurament per als 600 arlequinats que vam ser ens agradaria doncs, haver encaixat la primera derrota en un altre escenari, més endavant, però el que és indiscutible és que el Sabadell de Ferran Costa ens il·lusiona. Som tercers a la classificació, tenim marge respecte al sisè i tenim sobretot també la il·lusió d'aquest repte per davant amb la Copa del Rei. Dijous rebrem a la nova Creu Alta el Depor, un clàssic, un històric del futbol espanyol, de fet l'actual líder de la segona divisió, però sobretot, per sobre de tot, torna a casa un arlequinat més, l'Antonio Hidalgo, un entrenador que ens aboca felicitat, l'entrenador de la Salvació Olot, de l'ascens a Marbella, encara se'n posa la pell de gallina de tot el que vam viure aquells 15 dies i, com diu molts cops el Sergi Garcés, és i serà únic i irrepetible. Però l'Antonio va ser molt més que això, líder d'un equip i un club que, malgrat tots els esforços institucionals, penjava d'un fil, i ell, amb la seva professionalitat que tant el caracteritza i també l'estima al centre d'esports, va ser determinant per redreçar el rumb del club. Res, ens retrobem dijous en un partit tan i tan especial a la nova Creu Alta. Llàstima que l'Antonio, per aquesta sanció, no podrà ser des de la banqueta, però segur que ho viurem amb molta il·lusió. Una abraçada.
Doncs abraçada també pel Gerard Guardi, que era el cap de premsa d'aquella època. Per tant, sap perfectament el que va suposar a nivell intern i extern la permanència d'Olot, el playoff bombolla a Marbella, l'any de segona divisió, i segur que em permetrà que l'inclogui a la llista d'hidalguistes que hi ha, que en som uns quants, aquí a la ciutat de Sabadell.
Si no hi ha cap canvi, ho dic perquè hi ha gent que ho ha anat preguntant per xarxes socials.
Parles d'homenatge?
Sí.
T'anava a preguntar precisament, doncs, si hi havia alguna cosa o no.
Correcte. No han informat, no s'ha concretat exactament, però el club està preparant alguna mena de reconeixement a la figura de l'Antoni Hidalgo, aprofitant això, el que serà el seu retorn a l'estadi de la nova Creu Alta, on ha vingut com a soci, que és de l'equip, durant algun moment.
Ha vingut com a comentarista.
S'ha deixat caure a la nova Creu Alta, però aquesta vegada, doncs, no per seure a la banqueta, com estem dient, perquè estarà sancionat, per tant, ho haurà de veure des de la part alta de la tribuna. Pressuposo que l'ubicaran en alguna cabina per vigilar el joc del seu equip i per seguir donant instruccions al joc del seu equip, però alguna cosa estava preparant el club, ja et dic, tampoc ha transcendit massa quina és la idea.
Mira, al final va això d'aprendre d'errors del passat, i tots tenim aquí molt clavada la de David de Navas, que va marxar després de tot el que va arribar a fer durant 8 temporades i mitja al club, i que gairebé va ser un comiat trist, no? Per tot el que succeïa abans i després, i crec que és un greuge que com a club s'ha de salvar com abans millor, i aprofitar un pas com aquest d'algú tan recent com Antoni Hidalgo, a mi, per exemple, em fa feliç que el club sigui capaç de separar el que és la voluntat de passar ronda en el terreny de joc i que dijous serà rival, de l'agraïment del que va fer ja com a jugador i sobretot com a entrenador després, amb aquells anys que va passar aquí a la banqueta arlequinada. Has vist també el vídeo, no?, que ha engegat el Sabadell.
Sí,
amb
sí, sí.
Un munt de cares aquí demanant la presència.
I l'he compartit.
L'has compartit també.
A les meves xarxes socials.
Si et faig fer una porra de quanta gent creus que vindrà dijous al temple?
Superarem els 5 1.000 i no arribarem als 6.000.
O sigui, menys que el partit de Lliga contra el Depor de Primera Federació, que van ser 6.000, ara tiro a memòria, 6.000 llargs, 6.700.
Si, tu, si
o...
tu dius...
No, no, sí, van sí. ser més de 6.000, segur. Que, o sigui, de fet, més a prop del 7 que del 6 aquell dia.
Jo crec que no arribarem als 6.000, tenint en compte que, a diferència d'aquell dia, els socis hem hagut de passar per taquilla, també. I ho dic així perquè aquí, fins i tot alguns, hem comprat les entrades perquè la família no es perdi el partit. Per tant, jo crec que superarem la xifra dels 5.000, sobretot veient el que hem dit ara fa una estona a través del web i de les xarxes socials d'aquesta casa, que s'han superat les 4.500 entrades. Per cert, un detall, encara queden molts socis per passar per caixa perquè o per anar al partit, perquè estaríem parlant de que ara mateix la divisió serien uns 2.000 abonats del Sabadell que han pagat ja, que han comprat la seva entrada per dijous, mentre que són 2.500 entrades aproximadament, Adri, de no socis les que ja s'han venut.
Incloent-hi de la gent del Depor.
Clar, anava a dir, gent que no és sòcia, que és d'aquí de Sabadell i que vol veure el partit, o... Exacte, aficionats del Deportivo, que n'hi ha molta colònia deportivista a Catalunya, que segur que aprofitaran per venir a veure el seu equip. Ja no parlo dels que poden venir de Corunya, que ara algun n'hi haurà, segur, algun valent.
Sí, aquí resta que no sigui cap de setmana,
però
a diferència de Lliga.
Però és complicat el fet de venir un dijous entre setmana, encara que ja sigui a final de setmana.
Crec que el Depor, l'expedició, torna el mateix dijous, després del partit. O sigui que no fa nit per darrere, per entendre'ns. O sigui que en aquest sentit encara hi hauria algun vol de tornada, crec. No sé si via Santiago, si via Corunya, això ja no ho sé. Aquí el que seria interessant, i gairebé, mira, no faré la gestió en antena, però pràcticament, és saber quin és el percentatge de socis que normalment van a l'estadi, perquè òbviament tots no hi van, perquè si no estaríem parlant de gairebé 6.000 persones que ja ens agradaria cada setmana a la Nova Creu Alta, i no estem en aquesta mitjana, estem vorejant les 4.000, però no les 6.000, i òbviament no tots els que hi van són socis. Llavors jo crec que l'interessant aquí, per veure fins a quin punt pot haver castigat el tema de pagar o no entrada, el tema de la televisió en obert, de que sigui entre setmana, l'hora, etc., a quants socis realment hi van, perquè si, per exemple, després resulta que en Lliga hi van 2.500, doncs tampoc és tanta la diferència, però vaja. En fi, horaris, per cert, diferents de les oficines, ha informat el Sabadell ara fa una estoneta. Avui dilluns, dimarts i divendres, pensant en Ibiza, de 4 a 8, horari de tarda. El dimecres, prèvia de partit, doble torn, de 10 del matí a 2 i de 4 a 8, i el mateix dia de partit i el dissabte prèvi al de l'Ibiza, de 10 a 2, per tant, només horari matinal. A mi se'm fa curt, només 5.000, Sergi. A mi. No sé qui tindrà raó després.
Ja
però...
veurem, ja veurem. Jo, veient el ritme i que ja som a dilluns, veurem. Encara queden, evidentment, molts torns d'oficina oberts, i si fem casa com van al final de setmana passada amb aquelles cues a les oficines, doncs tant de bo sigui jo el que s'equivoqui i em quedi curt. Però, en tot cas, a hores d'ara... Aquest és el resum que ha facilitat el Sabadell.
I, per cert, que una de les clàusules més polèmiques de tot això era aquella que deia que avui s'acabava el termini pels socis per retirar les entrades a meitat de preu. Això també ha canviat.
Sí, sí, s'ha ampliat aquest termini, per tant, que els abonats, gairebé diré que fins a última hora, podran aprofitar-se'n d'aquest descompte, si vols dir així, o d'aquest ajut, per no haver de pagar el preu sencer del que són les entrades. Però, en tot cas, veurem com va tot plegat. Per la resta, per posar-ho tot una miqueta en ordre, el que dèiem, l'equip que avui ha tornat a la feina, avui, per cert, i demà s'entrenaran a Sant Oleguer, dimecres ja ho faran a l'escenari de la Nova Creu Alta. Encara no sabem qui parla demà, hi haurà roda de premsa, però encara no s'ha facilitat, el que sí que és segur és que ho seguirem en directe, i que dimecres parla Ferran Costa, per tant, també, en directe.
Podrem... I Antoni Dalgo, també,
i Antoni
Corunya.
Però aquest no sé si en directe.
Ja t'ho confirmo jo que no.
El partit, recordem que és dijous a les 7, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, que avui hi ha tribuna preferent, i una d'última hora, jo diria que gairebé és oficiosa i no oficial, el partit de la setmana que ve, perquè, com dius, tenim també Copa Catalunya a Cornellà, el partit d'aquesta eliminatòria de Copa Catalunya a Cornellà, dimecres 9 de la nit, no es podrà veure pel Twitch de Ràdio Sabadell, aquí seria un OO, perquè sí que es podrà veure a través dels canals, les xarxes de la Federació Catalana de Futbol. Per tant, aquells que no vulguin anar a Cornellà, se'ls hi faci tard, i només el vulguin sentir per Ràdio Sabadell, ara tenen la possibilitat també de veure'l i de sentir-nos a nosaltres.
La gestió igualment estava feta i crec que no hauria canviat massa el panorama,
anem sincerament. Anem a pensar que ja sabien que anava a fer la federació.
Sergi, teniu cartrons a casa del Quinto?
Sí, home.
Sí?
I tant. I però què? A casa meva no, eh? A casa de, del meu sogre, en aquest
cas. Ah, anava a dir, dic a casa d'aquí, quantes cases tens?
No, vull dir, a casa meva no, però...
I què, no sabem si estem de sort o no?
No sé si han estat de sort, no li he preguntat si els primers cinc ja els ha clavat.
Doncs mira, Pedro, si estàs escoltant des de casa, queda't ara que anem amb els cinc noms.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Ni m'he acomiadat del Sergi. Sergi, fins ara, eh?
Ara, no, si anava a escoltar-te, eh?
Els números, els 5 que han sortit avui, els ha cantat la Núria García. 43, 47, 58, 83 i 89. Per tant, dels últims avui, perquè si no ho sabeu, ja us ho recordem ara, que ja tenim en marxa el Quinto de Ràdio Sabadell, el més divertit, on tots hi podeu jugar. I a més, em deia avui la Soraya, recepció, que en queden com a molt una vintena. O sigui, que sou a temps encara de passar pel doctor Puig número 18, aquí al centre de Sabadell, i endur-vos el vostre cartró de joc, un per persona, i a partir d'aquí esperar que surtin els vostres números. Hi ha premis pel Quinto i per la Plena, com sempre, i cada dia pels vols de les 9 del matí a l'antena cantem 5 números, 43, 47, 58, 83 i 89. Els 5 d'avui, els 5 primers, i si no, podeu estar atents, per exemple, a l'Instagram, ja he vist l'story, els números del dia també hi són, a radiosabadell.fm, etcètera, etcètera. El Quinto de Ràdio Sabadell, la tradició més divertida i nadalenca de Sabadell. Va perdre el centre d'esports al Camp de l'Europa, no li van anar millor les coses tampoc al Sabadell B, que va tornar al camí de la derrota, també a Barcelona, després de les dues últimes victòries consecutives. I a més una ensopegada polèmica per la mínima al camp del Júpiter a la Verneda i molt condicionada per la rigorosa expulsió del davanter Adri González. Només havien passat 15 minuts, un quart d'hora mal comptat, des de l'inici de partit. L'equip de Marc Cabestany va resistir en inferioritat fins a l'últim minut, per tant, fa més ràbia, més mal, però aleshores, al 90, els grisgrana van marcar l'únic gol del partit en un servei de cantonada. Pel tècnic del filial, la inferioritat numèrica va ser clau.
Jo crec que no m'ha entrat gens malament el partit, però al minut 17 no crec que era un penal a favor. I hem acabat amb un jugador en contra, expulsat, vull dir, molt difícil, minut 17. Hem arribat fins al 97-98, doncs calcula tots els minuts que hem estat amb un menys. Tot i així, jo crec que hem tingut opcions. Hem defensat amb cert ordre, a l'àrea força bé, ells al final han acumulat, i crec que amb un desajust dels únics errors que hem tingut, doncs ens ha marcat el 89.
I de fet ha anat un pas més enllà. Cabestany ni entén ni comparteix la decisió de fer fora Adri González, però ha aprofitat per recordar l'històric, la quantitat de vermelles que han patit ja, i l'entrenador del Sabadell B no amaga el seu disgust.
Ja són 4 partits amb un menys, i el dia del Vilafranca amb 2 menys. Aleshores és com molt gratuït, no? Treure'ns jugadors i no hi ha cap tipus d'agressió. Ell s'aixeca i no hi ha res, però és que vermella un, groc a l'altre sense cap amonestació. Però vaja, quedem-nos amb que hem de seguir creixent, amb que ho tenim molt difícil, perquè competir sempre amb aquestes desavantatges és complicada, no és una excusa, és una realitat. I felicitar els nois perquè hem estat a punt de treure un puntàs d'orgull. Jo crec que hem tingut opcions fins i tot de fer el 0-1, però no ha entrat.
A la classificació, el filial Arlequinat es manté fora del descens, però això sí, ara amb només un puntet de marge respecte a la zona de perill. I a la preferent femenina, el centre d'esports ha tornat al camí del triomf amb el 3-1 de l'equip de Santi Fernández ahir contra el Puntenc, un triomf que permet a les arlequinades pujar un lloc i situar-se vuitenes amb 17 punts. El tècnic reconeix que és una victòria que confirma les bones sensacions que ja tenien les setmanes anteriors.
Portem unes setmanes que la sensació és que estàvem jugant millor, estàvem controlant millor els partits, el resultat no arribava. Ja el dia a Santa Susana ens vam marxar amb aquesta sensació, vam marxar 8, l'altre dia aquí a casa contra Terres de Lleida igual, i vam marxar amb l'empat. Portàvem setmanes veient això i que havia de caure el resultat a rodora, no? El partit molt controlat a nivell de joc, en aquest sentit estem molt satisfets amb la feina i l'evolució de l'equip, i al final doncs, avui es veu una mica reflectit aquesta evolució que dèiem, no?, que anàvem tenint. Doncs avui ens emportem els 3 punts amb un gran partit, amb un partit molt rodó, I aquest és el premi també a la feina que fan les noies, clar.
La Pichichi Anita Sánchez per partida doble i Celia Buissan van ser les golejadores d'un partit que va estar controlat en tot moment. Només a les acaballes va retallar distàncies al puntenc i, de fet, el mateix Santi Fernández ha admès que un dels pocs punts a corregir són aquestes desconnexions al final, quan ja tenien els deures fets i la victòria a la butxaca. Com a la Lliga Elite, també hi ha aturada la preferent femenina. Les pròximes cites seran Sabadell B, Poble de Mafumet en el primer cas, Pardinya, Sabadell femení en el segon.
Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor verd, ampolles, gerros i pots de vidre. I recorda, res de bombetes, ni de miralls, ni gots, ni plats trencats. Esmatza. Reciclar és tasca de tots.
En Correos hi confies perquè t'arribin les coses importants i en AXA hi confies perquè et protegeixi. Ara AXA i Correos s'uneixen per portar-te la protecció siguis on siguis. Contracta les assegurances d'AXA a la teva oficina de Correos i et podràs emportar una targeta Correos de prepagament de 30 euros o un descompte amb salut. Consulta en les bases a correos.es. Allà on hi ha Correos, AXA et protegeix.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, un minut, una mica més, per arribar a 3:15. Torn pel waterpolo. L'Astralpool Natació Sabadell ha dit pràcticament adéu a les opcions d'acabar com a primer del seu grup, del grup B, de la Champions de waterpolo femení. Hola, Pau, com estàs, Pau Vitorí?
Hola, Adri.
Aquesta no la vam veure venir. De 5 va perdre l'equip de David Palma a Can Llong contra el Mataró, i menys, tu estàs a la piscina, alguns el vam seguir des de casa via Twitch a Ràdio Sabadell, amb l'inici que va fer l'equip.
Doncs sí. La veritat és que és una dura derrota, una derrota d'aquelles que fa mal, però sobretot per com es va posar el partit, perquè ho vam explicar al Twitch, 4-1 guanyava l'Astralpool a l'inici del segon quart, del segon parcial. Per tant, res feia pensar que el partit després acabaria amb un parcial totalment incontestable, de 3-11 de l'equip de Dani Ballart, molt superior en totes les facetes, en defensa, en físic, en atac, i sobretot també amb una jugadora molt destacada, la boia australiana Tilly Kearns, que va marcar 4 gols i que realment va ser un autèntic malson. Als 2 metres no la va poder aturar l'Astralpool en tot el partit. De fet, al final parlàvem amb el tècnic, amb el David Palma, que es mostrava així de crític amb la competitivitat de les seves jugadores.
L'equip ha canviat, no? Però ja portem 3 mesos treballant i aquí ja s'ha parlat amb diverses jugadores que han d'agafar aquest rol, perquè si no, no podem estar mirant cada dia enrere, no? O sigui, al final hem de ser realistes i tenim qualitat i tenim llançament, no? És el primer partit que perdem en minuts de joc de la temporada, no? I pots perdre, però aquí també hem de pensar en algú a la baraj i continuar, i o sigui, ens han faltat una mica d'espírit i aquí a l'hora de ser més competitiva.
Doncs això, deia que havia faltat aquesta competitivitat, perquè fins i tot el que comentava el tècnic, el tema de l'averaix realment s'ha complicat moltíssim. Després repassarem com queda la classificació, Adri, però per buscar-li una mica un raig de llum entre aquesta foscor que es va viure dissabte a Can Llong, el primer gol a la Champions aquesta temporada de la Judit Forca, l'esquerrana, que cada vegada va agafant més ritme competitiu després d'haver estat mare i de tornar a l'aigua.
De fet, va reaparèixer la sabadellenca gairebé fa un mes contra les mataronines, precisament, en Lliga, i dissabte tornava a parlar amb ella el Pau Vitorí d'aquesta forma.
Doncs amb la Judit Forca. Judit, què tal, com estàs?
Bueno, avui un dia difícil.
Què ha passat avui? Ara ho parlàvem amb el David, per passar d'un 4-1 a aquest 7-12 al final.
Bueno, hem començat bé, però bueno, a la segona part ja ens ha costat atacar i bueno, ja fins al final no hem arrencat.
Fins i tot avui semblava que costava una mica la defensa, ficaven pilotes massa fàcils, que en atac no teníeu aquesta clarividència d'altres dies. Què ha passat avui també en aquest sentit?
Sí, bueno, el que he dit, avui no ha sigut el nostre dia, hem començat bé, però bueno, al final pues, hem canviat, no, en defensa pues, entraven pilotes fàcils a la boia i ens anàvem fàcil al carrer, i en atac pues, no hem estat acceptades, no hem trobat el llançament.
No sé si dir, perquè fins ara havíeu competit tots els partits aquesta temporada, aviso para navegantes, toc d'atenció, com us ho preneu?
Bueno, sí, és un toc d'atenció, no? Que tenim de seguir treballant, que això no és fàcil, que no ens podem relaxar i que, bueno, que d'aquí cap a dalt i a repensar-nos i a tornar.
Evidentment, també la primera posició s'ha posat molt complicada amb aquesta derrota. Clar, ara tocarà fer-se fortes aquí a casa en l'últim partit contra l'Horizonte, no? Allà en joc ja hi haurà mig bitllet pels quarts.
Sí, sí, el que he dit, que això és un toc d'atenció, que ara no ens podem relaxar i que anirem a per totes i tant.
Última, Judit, tu vas reaparèixer fa tot just gairebé un mes contra el Mataró, precisament a la Lliga. Han passat 3 setmanes llargues. Com estàs? Com et notes respecte a aquell dia?
Bueno, ha sigut un mes difícil, no?, de partits molt importants, però, bueno, mica en mica treballant dur i aportant una mica més a l'equip.
Gràcies, Judit.
Gràcies.
I a la tarda es va jugar l'Horizonte 13, Terrassa 9. Per tant, Vituri, prometies abans com quedava la classificació. Com està ara, després de la primera volta?
Doncs mira, amb el Mataró líder, el tenim en plena de victòries. 9 de 9, 9 punts de 9 possibles. L'Astralpool és segon amb 5 punts. L'Horizonte tercer amb 4. I el Terrassa és cué, sense haver estrenat el caseller de punts. Per tant, falten 9 punts en joc, els 9 de la segona volta. Està molt difícil la primera plaça, caldria guanyar el Maresme i, a més, esperar una punxada extra de les de Dani Ballart en un dels altres dos partits. Ara mateix l'objectiu realista és lluitar per la segona plaça, que també dona accés als quarts de final, i insistim, ara mateix amb només un punt de marge respecte a les de Catània.
Una tanda de penals, és la diferència entre un
tal
i l'altre.
I atenta la companyia, és el pròxim partit. Dissabte 13 de desembre, d'aquí a 12 dies a Canllong. Per tant, m'atreviria a dir que gairebé serà com una final per accedir als quarts de final d'aquesta Champions. Ara, com diu Palma, també la incògnita és veure com es refà l'equip, perquè no hi ha marge d'error.
Ara cada partit serà una final, no? Sabíem que podia passar... O sigui, la sensació que tenia que l'equip estava competint molt bé i bueno, ara toca veure com es refà aquest equip, no? Com es refà d'aquesta derrota, i ja els he dit, o sigui, que nosaltres hem de continuar. Abans teníem la capacitat de refer-nos molt, molt ràpid de derrotes així dures, com la d'avui, i ara toca mirar endavant, i evidentment, o sigui, no hi ha marge de fallo aquí.
La nota positiva del cap de setmana, en canvi, Vituri, ha estat la sorprenent victòria del Quillo masculí a la piscina, ni més ni menys que l'Atlètic Barceloneta.
Tan sorprenent com que feia 32 mesos, 32 mesos, que es diu ràpid, que el conjunt mariner no perdia en competició estatal, ni a la Lliga, ni a Supercopa d'Espanya, ni Copa del Rei, ni Copa Catalunya, ni, vaja, menys a la Champions, a tota la resta. L'última vegada, per cert, també havia estat en Lliga, en partit de la segona volta de la temporada 22-23 a Canllong. Des de llavors, des de finals de març del 23, que no perdia el Barceloneta un partit de Lliga. És cert que estem parlant del cinquè cara a cara del curs, segurament de tots el més intranscendent, però vaja, que s'ha de fer aquesta gesta. I més, amb baixes que tenia el club d'homes importants, cas de Costa Berca en atac, cas de Jack Larsen en defensa, i això precisament, juntament amb el rendiment dels que estaven a l'aigua, destacava el tècnic Quim Colet.
No me gustaría destacar a nadie porque ha sido un trabajo del equipo muy bueno a nivel defensivo, también ofensivo, ¿de acuerdo? Pero evidentemente el portero es una pieza clave en cualquier equipo y el nivel que hemos dado hoy ha sido un nivel espectacular. Era un partido muy difícil para nosotros porque tenemos bajas y bajas muy, muy considerables, pero la verdad es que los chavales se han multiplicado y han hecho un muy buen partido.
Eren declaracions, l'idioma no enganya, els mitjans oficials de la Lliga. Pel que fa al partit, el club va sorprendre amb un 0-4 d'inici. És cert que el Barceloneta va reaccionar a partir del segon quart, que el marcador va estar ajustat, però atenció, Adri, als últims minuts, aquest resultat era de 10-15. De 5 guanyaven els últims minuts el Keio. Al final, els de Fran Fernández van maquillar-lo fins al 14-15 definitiu, però el triomf com a tal no va perillar en aquests últims minuts en cap moment. L'MVP, autor de 5 gols, va ser un tal Sergi Cabanas.
El esfuerzo grupal, el saber hacer de muchos jugadores, pues nos ha dado la oportunidad de plantarnos 5 arriba a falta de 4 minutos. Aún así, creo que nos ha podido un poco al final no saber controlar muy bien el partido y dejarles acercarnos, pero bueno, creo que no hay ahora mismo muy eufórico, muy cansado, y creo que hay que felicitar al equipo por el esfuerzo colectivo i aquesta és la línia.
Aquest resultat a tot això ens deixa un triple empat al capdavant de la divisió d'honor masculina entre tots dos equips i el Barcelona. I tot plegat, Adri, a les portes d'un partit transcendentalíssim a Champions aquest dimecres a Can Llong, demà passat, a 6:45 de la tarda contra el Hannover, en què, recordem, el Keio es juga ni més ni menys que arribar a l'última jornada, depenent d'ell mateix.
Gràcies, Vittori, fins ara.
Adeu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I afegim un apunt ràpid de ciclisme amb David Domínguez i Òscar Rota, que compartiran equip aquesta temporada, vestiran els colors del Boavista, el que era el Ràdio Popular Paredes fins aquesta temporada. Us sonarà el nom perquè és on estava Raúl Rota. I a partir del nou curs, i ja sense el germà gran de l'Òscar, es dirà Feira dos Sofàs Boavista. Hem parlat amb tots dos d'aquest fitxatge i és un reportatge amb la veu de la Laura Frías.
David Domínguez i Òscar Rota vestiran enguany el mateix mallot.
És més fàcil, bueno, sabent que ha estat el meu germà i que va el David també. I bueno, l'únic que aquest any és un nou projecte, nou patrocinador, i té molt bona pinta, la veritat.
Tot el que implica arribar de nou a un equip és una mica estrany i estigui en l'estranger una mica més, però és el que dius, tenir l'Òscar, que al final és un amic, un company d'entrenament i de curses de tants anys, tenir-lo al mateix equip, doncs ajuda.
La meva idea és ajudar l'equip en tot el possible i, bueno, adaptar-me a la categoria i, per què no, aconseguir bons resultats.
També tindrem un altre company espanyol, que és l'Iker Bonillo, que també l'altra setmana vam coincidir allà a la concentració i la veritat que molt bé, i bueno, amb els altres companys d'equip també hi ha molt bon rotllo, tots són gent jove, només el més gran crec que té 26 anys, o sigui que crec que entre tots podrem fer un bon any.
El de Castellarnau aterra l'equip escacat procedent d'un altre conjunt portuguès, l'Abril do Lauletano, per a Domínguez un salt endavant.
Un canvi d'aires després de dues temporades de mateix equip. El Boavista sempre ha sigut un equip que porta molts anys d'història al pilot portuguès. El conec bastant bé perquè el Raúl va estar allà 3 anys i mira, aquest any tindré la sort de compartir equip amb el seu germà, amb l'Òscar, i bueno, també és una motivació per mi que l'equip hagi apostat tant per mi com per altres fitxatges importants, que vulguem tenir un calendari internacional important i bueno, a veure si podem fer un gran any.
En el cas d'Òscar Rota, el canuriac ha enllaçat 2 anys al Zamora Namor amb un mes, l'últim, el MIP Group. Per tant, el 2026 serà la seva primera temporada a la categoria continental.
Aquest últim any he estat corrent a Amater, a Espanya, i era tot calendari espanyol, la Copa Espanya i tot això, voltes, i ara centraria més en Portugal i sí que l'equip vol córrer més a Espanya i en principi començarem a la Comunitat Valenciana. El més diferent és que ara m'hi podria dedicar i, bueno, el dedicar-m'hi professionalment és la veritat que complim somni per mi.
Si parlem de calendaris per a Domínguez, no serà el canvi radical. Amb l'equip de l'Oulé ja competia habitualment a Portugal. Si bé enguany el Boavista vol participar en més curses internacionals.
El calendari portuguès serà el mateix, o sigui, totes les curses de Portugal les haurem de fer. Algunes de més importància i altres de menys, però la veritat és que l'equip, pel que ens han dit, aposta bastant per un canvi una mica més internacional, bastant calendari, sobretot nacional, o sigui, espanyol per nosaltres, i altres a l'estranger per tema patrocinadors, així que per mi serà una gran motivació, sobretot el calendari espanyol, que al final és el que ens faltava a l'Avi Ludo, que només podíem córrer el Campionat d'Espanya, i crec que per mi, per l'Òscar i per l'Ike, serà una bona mostra de cara als equips pro-team espanyols de poder córrer amb ells.
A Rota sí que li vindrà tot bastant més de nou. És cert que enguany ja ha competit a proves com el Gran Premi Anticolor o el Jornal de Notícies, però ara pot tenir un aparador més gran.
Objectius encara, la veritat que com a resultat, ningú, encara m'hauria de pensar, però sí que l'any que ve m'agradaria estar o en el mateix lloc o millor.
Tots dos, això sí, tenen clar quin és el principal objectiu de la temporada, individual com de l'equip, passar per la Volta a Portugal de principis d'agost.
Fa bastanta gràcia la Volta a Portugal perquè són bastants dies i és com una Volta a Espanya però allà a Portugal, i també les curses aquí a Espanya, que al ser el país doncs, hi ha molt nivell i m'agradaria córrer.
Suposo que pels resultats que porto aquests anys, saben que soc un corredor de mitja alta muntanya, on crec que si arribo en bona forma a aquestes voltes, sobretot Volta a Portugal, crec que puc fer una bona general. Aquests anys al final són els primers anys de professional i és difícil en el primer o segon any de professional fer una general d'una volta de 10 dies. Però bueno, siguent aquest tercer any crec que puc fer una bona general i buscar les meves opcions a això que dic, en etapes dures o etapes on on tingui muntanya i després un grup reduït, alguna cosa així, i això és el que buscarà tant l'equip com jo.
Sobretot les carreres amb World Tour i Pro Conti, suposo que serà adaptar-se, però bueno, les carreres amateurs allà ja he fet bastantes i la veritat que bastant bé, espero.
Domínguez ja va ser 30è l'any passat amb una 8a plaça inclosa a la 4a etapa. Enguany hi tornarà, però amb els colors de Boa Vista i acompanyat de Rota, no del Raül, que acaba de deixar l'equip per fitxar per les Illes Balears Arabany, sinó del seu germà Òscar. I amb un nou patrocinador, Feira Dos Sofàs Boa Vista, l'equip més sabadellenc del circuit portuguès.
I en el tram final del programa hem de parlar encara d'handbol i d'esquaixa. En el primer cas, la bona dinàmica de les últimes setmanes de l'OAR Gràcia masculí ha quedat tallada. El conjunt graciec no va poder amb el balonmano La Roca, caient 26-23 en gran part per una mala primera meitat. Ho resumeix així el tècnic Pere Llats.
Jo crec que vam entrar amb una mica de por al principi del partit, tot i així vam ser capaços d'estar en defensa fins al 6-6 i el Marc aguantant a porteria, però després a poc a poc van anar marxant fins a aquesta diferència de 5 gols a la mitja part, que bueno, és el típic partit que remuntes, et fiques a 3, a 2, però no acabes d'arribar a estar en dinàmica de dir, hòstia, guanyarem, no?
L'OAR arribava a la cita ben guanyat els dos partits anteriors, però també ho feia molt condicionat per les nombroses baixes. A La Roca van jugar un bon grapat de jugadors joves i amb molt poca experiència a la Primera Nacional. A la classificació del grup català, el Gràcia es queda quart per la cua, però amb un coixí de 4 punts sobre el descens, i a la categoria, per cert, hi ha jornada pel pont, però el gruix de partits s'avança a dies entre setmana. És el cas de l'OAR jugant contra el Calella dijous al carrer Bocaccio. El dia abans, dimecres, serà el torn del femení en el derbi de plata contra el Sant Quirze, també a casa. Les de Pol i Banyez han descansat aquest cap de setmana i continuen líders malgrat aquesta aturada, amb 2 punts de marge sobre el segon. I un apunt ràpid d'esquash, Iker Pajares ha quedat eliminat a la primera ronda del Milwaukee Hong Kong Open, l'últim torneig de categoria platí de l'any per l'esquashista sabadellenc. El del tenis Sabadell ha perdut avui per un joc a 3 en el partit de debut a Hong Kong davant l'egipci Mazen Esham, el número 57 del rànquing. Recollim estris i marxem a les 8, tribuna preferent amb el Pau Vituri al Twitch de la casa de Ràdio Sabadell, ara amb el Pere Gallifa i la gent d'informatius al Notícies Migdia. Abraçada des del control de so de la Meritxell d'Ambrinc. Adéu-deu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.